I una setmana més ens toca parlar amb els companys del Fòrum de la Joventut. En aquesta ocasió ens acompanyen la vicepresidenta Isabela Vargas. Bona tarda.
Bona tarda.
I tenim també una de les membres de la taula permanent, una de les noves integrants d'aquesta taula permanent, Zoe Alberola. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, avui parlarem de dues temàtiques principals. Una d'elles, si us sembla, aquesta entrada del fòrum. Sabíem doncs, la notícia la setmana passada a l'European Youth Forum. Què vol dir això?
Bueno, això, primer de tot, estem molt contents des del fòrum de que després d'un procés molt llarg podem ser membres del membre observador de l'European Youth Forum. Això vol dir que formem part d'aquest organisme que engloba a tots els consells nacionals o d'Europa, dels països que tinguin aquest Consell Nacional de Joventut. I com a membre observador podem participar en grups de treball i assemblees generals, també accedir a uns espais d'intercanvi, de formació i de cooperació internacional. Això vol dir, pot ser oportunitats de viatge o pot ser d'intercanvi amb professionals de tota Europa. Uh-huh. I també contribuir a polítiques juvenils europees. No només a un context nacional, com ja fem ara des del fòrum, sinó a un context regional i poder influir des de la nostra realitat andorrana.
Has fet molta atenció al fet de que som un membre observador. En quin moment nosaltres podrem fer alguna cosa més que no pas doncs, el que comentàvem ara de participar en algunes d'aquestes assemblees?
Bueno, per ser un membre de ple dret haurà de passar una miqueta de temps que vegin que realment la nostra estructura és democràtica i realment sòlida, que podem representar d'una manera adient al jovent d'aquí d'Andorra i que tenim una representativitat significativa. I que tenim una representativitat significativa entre la joventut andorrana, a més de participar activament en les activitats del European Youth Forum.
Mm-hmm. Una bona notícia, doncs, per al Fòrum de la Joventut. Ara anem amb el tema, un altre dels temes, de fet, que us volia comentar, que res, fem una pinzelladeta, perquè, Zoe, tu ets membre, una nova membre d'aquesta taula permanent. Explica'ns una mica com és aquesta feina ara.
Doncs a mi m'han donat la feina de secretària.
Uh-huh.
I bàsicament el que haig de fer és organitzar les reunions que fem, les TP, i fem les reunions una vegada cada dues setmanes i parlem del que està al dia, organitzem una mica el que hem d'escriure per els diaris i tot, bueno, parlem una mica de tot el que, totes les novetats i tot el que ens incumbeix.
Uh-huh. Per què vas decidir tu presentar-te com a nova membre de la taula permanent, Zoe?
Vaig decidir presentar-me perquè tenia la idea de fer alguna cosa per al jovent d'avui en dia. Bueno, la meva idea principal era molt general, era molt com tenia la idea de fer-me com una superheroïna, fer del món un lloc millor. I doncs vaig pensar que per començar podia presentar-me al Fòrum de la Joventut per fer alguna cosa més que quedar-me a casa sense fer res.
Està molt bé aquesta idea de voler ser una superheroïna i intentar ajudar a tothom, i al final el fòrum és la feina que feu també, Isabela, no?
Sí, el que intentem és a través de la col·laboració amb actors que fan polítiques poder millorar la situació del jovent a Andorra. Llavors, penso que almenys tothom vol fer algo per millorar el món i i s'agraeix molt les persones com en Zoe que volen, que tenen aquesta inquietud, que potser no saben per on començar, però coneixent el fòrum poden apropar-se a aquest món que és el món de una mica de polítiques públiques, també el món de l'activisme i conèixer el teixit associatiu d'aquí d'Andorra. I d'aquesta manera participar amb les persones és com realment es pot ajudar a que el món sigui una mica més just per tots.
A veure si això ho aconseguim en breus i més doncs, amb aquestes noves incorporacions que crec que faran molt bona feina també i a més ajudaran doncs, a tot l'equip del fòrum a continuar fent coses. Una de les temàtiques que portem per aquesta setmana, de fet, avui mateix, dia 19, comença la Setmana Europea de la Salut Mental. S'allarga durant tota aquesta setmana, però anem a parlar d'aquesta intencionalitat d'aquesta setmana. És a dir, per què és tan important que es parli de salut mental? I després us preguntaré com veieu la salut mental aquí al país, sobretot entre els joves.
D'acord, doncs la importància de la salut mental. Aquests darrers anys penso que ha agafat una importància o almenys una visibilitat que abans no tenia i que sobretot entre la gent jove estem prioritzant la nostra salut mental, la nostra pau mental més que pot ser la nostra professió o pot ser el guanyar calés, que abans era aquesta com la prioritat de tothom, no? Llavors, ara em sembla que gràcies a les xarxes socials som més conscients de la importància de la salut mental en el nostre dia a dia i que sense bueno, que la salut mental forma part del benestar social i que sense aquell no podem produir i no podem ser funcionals a la societat.
Uh-huh. Zoe, tu què en penses? Quins són, diries tu, els pilars fonamentals d'aquesta salut mental, d'aquest benestar mental que podem tenir a la societat?
Doncs jo diria que els pilars per aconseguir aquesta, una bona salut mental és sobretot l'acompanyament de membres familiars, que siguin amics o parella, professionals, acompanyament en general de tots els estimats, també, i una bona educació de la salut mental, sobretot, perquè segons quines escoles hi ha diferents, no, es parla més o es parla menys sobre la salut mental i s'ha d'educar els joves sobre la salut mental perquè si no poden arribar a molts problemes i també es necessita una base sòlida de la qual poder impulsar-se poder seguir el que ens agrada, fer activitats, moure'ns, com una base per donar-li com un propòsit a la vida.
Penso que és una base de qualitat de vida que al final no només depèn de l'individu, que òbviament l'individu ha de voler tenir una bona salut mental i penso que tothom vol ser feliç, no? Però també a vegades aquest discurs de salut mental, cuidat, self-care, és un discurs més individualista i hem de prestar, de fer atenció a que les estructures socials, les estructures en les quals vivim, afecten a la nostra salut mental. Aquest acompanyament del qual parlava la Zoe, de familiar, sobretot en els joves i amb els menors d'edat, no es pot donar si la teva família ha de treballar de 8 a 12 hores diàries sense cap dia de descans. I per a tenir un bon acompanyament de professionals, l'estructura de la sanitat que tenim ha de ser, ha d'estar preparada per acompanyar aquesta, pot ser epidèmia, que alguna vegada es parla de problemes de salut mental. Ara, segur que coneixeu a moltes persones que pateixen ansietat, que pateixen de depressió, però és realment això una malaltia individual o és un símptoma social?
Uh-huh. Aquí també és molt important el que feia referència a la ISOE, el tema de l'educació. Deies, ISOE, que hi ha escoles que se'n parle més o se'n parle menys. Des de quina edat creus tu que s'hauria de començar a interioritzar el tema de la salut mental?
Jo crec que des de abans de l'adolescència, i sobretot ja quan comencen a ficar deures i exàmens, és ahí on pot haver un punt d'inflexibilitat en els infants, i jo crec que des d'aquell moment en el que les coses es fiquen més complicades és quan s'ha de parlar. I si es pot parlar abans, doncs abans. Però si a les escoles, si crec que si no es pot parlar abans, tindria que començar a parlar-se durant aquelles èpoques.
Uh-huh. De fet, és molt important veure com des de ben petits anem adaptant-nos a aquestes noves realitats. Feia referència a l'ESO, el tema dels exàmens, el tema dels deures. Sí que és complicat perquè cada vegada n'hi ha més i més i més, però hem de ser conscients i hem de poder fer-ho de la manera que menys ens afecti, no? Potser, Isabela?
Sí, bueno, i realment de la salut mental o regulació emocional, que és el que la regulació emocional ens ajuda a que aquest estrès no ens afecti d'una manera negativa, es pot tractar des d'edats primerenques, des de que són, bueno, des de que comencen a entendre els missatges i la comunicació els infants. Llavors, això, tenim una base sobre la qual parlem d'emocions, les aprenem a regular-les d'una manera saludable, és superimportant, i això ho dic no només com a membre del fòrum, sinó també com a educadora. I a més, hem de recordar, fent referència als exàmens, als deures, i veient les diferències de càrrega de deures que n'hi ha entre diferents sistemes, vull recordar que segons la Convenció Internacional de Drets de l'Infant, els infants tenen un dret fonamental a l'esbarjo, a l'oci i al temps lliure, perquè això és fonamental per al desenvolupament.
Aquí també us volia preguntar, fent referència doncs, a aquesta legalització, també feia referència que hi ha diferents sistemes educatius, òbviament aquí al país en tenim uns quants, i cadascun d'ells doncs, posa més deures o menys, o més exàmens o menys. Sí que és cert que aquests últims anys hem pogut veure, per exemple, el sistema andorrà, es va començar a aplicar l'utilització de les tauletes, cosa que al final doncs, han vist que no era gaire productiu per a aquests alumnes. No sé si també, per la gent que ens escolti, que us estigui escoltant en aquest cas, que digui, ja, però si els hi donem més estona d'esbarjo, potser no tindran o no retindran tota aquesta informació que realment necessiten per quan siguin una mica més grans.
Bueno, és que depèn de quina mena d'esbarjo estem parlant, perquè si l'esbarjo que els hi dones és estar en xarxes socials o estar amb dispositius informàtics, potser aquest no és el millor tipus d'esbarjo. Òbviament han de conviure amb els dispositius, amb totes aquestes tecnologies, però el fet d'avorrir-se
també és important,
no? És superimportant. O sigui, que a vegades es posaran pesats i diran, m'avorro, vull fer tal. I com a pares o persones que estem al voltant d'infants, això és algo que s'ha d'aprendre a tolerar. Però el poder tenir una estona sense cap distracció ajuda a el desenvolupament de la creativitat, ajuda al fet de també treballar la paciència, que no sempre estarem entretinguts, i això no només s'aplica pels petits, sinó també pels grans, perquè estem acostumats ara a una hiperestimulació per tots els costats.
Llavors aquí el que ens queda clar és que l'adaptació a aquestes noves tecnologies sí que és bona, tot i que també té els seus contres. Zoe, tu, en aquest cas, què ens diries? Com creus que està a dia d'avui aquesta societat andorrana, la joventut del país en matèria de salut mental?
És un altre cop... Bueno, a les escoles andorranes s'utilitza... Crec que comparat amb altres escoles, ja que he estat en diferents sistemes educatius, el sistema educatiu andorrà s'acompanya més als alumnes en l'àmbit de salut mental. Però encara així no hi ha aquesta educació del que és les emocions i com actuar segons quines situacions. I les noves tecnologies tampoc s'han d'aplicar, òbviament, però hi ha com un límit. Jo conec casos de gent addicta a les noves tecnologies, conec casos de gent que utilitza les noves tecnologies per entrar a fòrums o pàgines web que poden ser perilloses per la seva salut mental. S'ha de buscar un equilibri, crec, entre les tecnologies i és el que diu la Isa, l'esbarjo no ha de ser no té per què ser estar a les xarxes socials, sinó també poder sortir, parlar al pati, fer amics, perquè és molt difícil fer amics a l'escola andorrana. S'ha d'estar a la mateixa escola abans d'anar al batxillerat, si no es coneixen, no parlen entre ells. I és una llàstima perquè podrien connectar amb altra gent i no ho fan.
De fet, aquí també hem de donar molta importància al que feia referència a la ESO, en aquest cas, aquestes xarxes socials, com ens han ajudat i com ens han perjudicat, en certa manera, perquè sí que és cert que aquestes relacions socials, deies, ESO, que és molt difícil fer-les cara a cara, per dir-ho d'alguna manera, i que a través de les xarxes poden semblar una mica més fàcils, però també ens podem trobar amb problemes a les xarxes, perquè una persona amb la qual doncs, hi podem tenir molta confiança, la qual no hem vist mai, pugui ser una altra cosa que el que ens ha explicat o el que ens ha pintat, no?
No només això, sinó també el que feia en referència a la SOE de continguts que poden ser nocius per a la salut mental. Ara s'ha tornat a posar de moda, perquè sempre ja estan, blogs o contes de TikTok que parlen sobre i enaltecen trastorns alimentaris. I això és una cosa de la qual les persones que tinguin alguna personeta al seu càrrec han de ser conscients que no podem deixar sense supervisió a les persones que tenim al nostre voltant i que potser no estan educades en saber filtrar quin és un contingut bo o no per a ells.
Aquí també és important fer referència a aquesta psicoeducació dels més grans, perquè sí que existeix el control parental per a algunes d'aquestes aplicacions, també per a algunes pàgines web, però potser no està gaire ben especificat quin tipus de control parental necessitem, no?
Sí, és que, clar, també cada vegada s'inventen més codis per a poder passar desapercebuts per aquests filtratges de control parental. Llavors, penso que també pot ser el fet d'educar des d'un principi de ei, sí, pots fer servir això, però ho fem servir junts. Òbviament, s'ha de respectar la privacitat dels joves, sobretot quan s'arriba a l'adolescència, el que més volem és privacitat, no? Però s'ha de trobar un equilibri entre la privacitat i la protecció que es pot donar com a família.
Ens queden uns minutets només. El que us volia demanar també, primera, que posem una nota de com creieu que està la societat andorrana en termes de salut mental, de l'1 al 10, posarem una nota a veure què tal, i per altra banda que ens doneu algun consell per a aquests joves, aquestes joves que ens estiguin escoltant, però també pels seus pares, mares, avis, gent que tinguem, educadors que ens estiguin escoltant ara en aquests moments, per intentar que aquesta salut mental del país doncs, vagi millorant a poc, també sobretot per part dels joves. Zoe, començo amb tu. Quina nota li poses a la salut mental andorrana?
Jo li posaria un 6, potser.
Uh-huh. Un 6. És a dir, estem aprovats, però falten coses per millorar, no?
Sí.
Isabela, tu?
Jo soc més dura i poso un 5 raspadet, perquè hi ha moltes coses a millorar, sobretot en la joventut. El que es veu és una desesperança increïble cap al futur, perquè ens hem trobat que hem crescut en 3 crisis diferents. La del 2008, la de la Covid i la que va arribar després de la Covid, que estem ara vivint en recessió i en una crisi climàtica. Llavors, no
ho
sabem...
tenim tot.
Sí, sí, pandèmies, crisi climàtica, i ara el món polític està una mica distòpic. Llavors, no sabem on anirem, no sabem si ens podrem permetre una llar, una casa, si podrem tenir família. És tot, tot està ple d'incertidumbre, i el que jo diria a les famílies de les persones joves és que compreneu aquesta realitat en la qual vivim, que no és igual a la qual es van enfrontar generacions anteriors.
Que també era complicat, que això no ho diu ningú. Eh?
Que era complicat, però potser estalviant un any ja podies tenir l'entrada d'una casa. O potser en 5 anys ja podies pagar les lletres del teu cotxe, cosa que avui dia sembla gairebé impossible. Llavors, el que vull és potser donar un missatge de comprensió perquè les altres generacions puguin entendre per què som tan diferents, per què sembla que som uns vagos, bueno... Realment no, realment és que estem veient que el sistema s'està derrumbant i reaccionem de la millor manera.
Doncs aquest consell és el de la Isabela. Esoi, ara et demano a tu un consell per a aquesta gent que ens estigui escoltant per potenciar i pujar, com dèiem, aquesta nota. La Isabela li ha posat un 5, tu li has posat un 6. Com millorem aquesta salut mental? Què els hi diries als oients?
Doncs, bueno, el que l'Isabela ha dit... és la comprensió, i suposo que això seria més per a la gent més gran. Jo penso que estic totalment d'acord amb el que ha dit ella, i el meu consell és per la gent més jove, per la gent més jove i també els grans, que demanin ajuda, sobretot tant els joves que es trobin en una situació que els perjudica, que parlin, i també la gent que veu les coses, que parlin, que no es quedin callats si veuen alguna cosa que no és correcta, i si algun adult, pares o siguin familiars, que si no saben com reaccionar davant d'un familiar que es troba en una situació de perill o una situació en la que no estan bé, que també demanin ajuda. Si no saben reaccionar, poden demanar ajuda a psicòlegs, a altres familiars, per demanar consells de com actuar i com poder ajudar els seus estimats. És com ajuda per ajudar.
I tant. Doncs mira, una bona frase amb la que tanquem la secció. Ajudem per ajudar, i ens quedem amb el que heu dit, sobretot aquesta comprensió de cara a les generacions diferents, les quals doncs poden pensar una cosa que realment no és, però també doncs el fet de que si veiem alguna cosa, companys, professors, pares, mares, familiars, doncs que intentem buscar la millor manera per ajudar amb aquesta persona que ho estigui passant malament. Isabela, Esoe, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Gràcies.